Les males previsions meteorològiques obliguen a traslladar tots els actes exteriors de l'Escala dels Llibres a la Sala Polivalent. Es mantenen les rutes literàries i la inauguració oficial aquest divendres. Avui s'ha presentat a l'Escola Vallmanetes un conte-contes dirigit a infants de 2 a 3 anys. Laura Borràs parla de dones i poder en una xerrada al CERN davant d'una trentena de persones i organitzada pel Consell de la República. L'expresidenta del Parlament parlava de conèixer totes les dades per poder avançar en termes d'igualtat entre dones i homes. Bombers voluntaris de quatre parcs de l'Alt Empordà, entre els quals els de l'Escala, denuncien una professionalització laboral encoberta i reclamen que se'ls cursi l'alta a la Seguretat Social i se'ls reconegui l'antiguitat des de la imposició d'una jornada mínima obligatòria. S'han presentat demandes col·lectives arreu de Catalunya i a la comarca. El jutjat de Figueres ha fixat la data del judici pel 5 de novembre. Els alumnes de l'Institut El Padró han rebut alumnes vinguts d'Atenes que s'estaran una setmana a l'Escala coneixent el patrimoni, la cultura i el paisatge. L'intercanvi forma part del projecte d'Erasmus Plus, on just un mes abans els alumnes de l'Institut Escalenc ja van fer una estada a terres gregues. En esports, bugadors i bugadores des de les categories cadets fins a veterans de Cambrils, Roses, Barcelona, Empuria Brava i l'Escala competiran aquest dissabte a la quarta edició de l'Escala Coastal Rowing a la platja de Riells. És una competició de rem de mar modalitat Beach Sprint. I el temps, avui i demà, jornades de calma i treva meteorològica, avui amb un cel més variable i demà moltes més estones de sol. Fins aquí el butlletí d'aquest dijous 12 de març. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala. Sempre al teu costat. Amb la millor música.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on parlarem de llibres i de mar. Tornarem a parlar amb la flota d'arrossegament per valorar la nova normativa i la pujada del preu del petroli. Anirem fins al Delta de l'Ebre per conèixer de primera mà per un Delta Net, una campanya per la neteja que es farà al Delta de l'Ebre. I així acabarem el programa d'avui. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Ran de Mar. Demà a la tarda es dona el tret de sortir de la primera edició de l'Escala dels Llibres, una fira literària a Ran de Mar que agafa el relleu a la Vila del Llibre després de 7 edicions. Sergi.
Així és, Marina, i per parlar-ne de tot plegat ens acompanyen ja aquí a l'estudi en Martí Guinart, que és el regidor de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de l'Escala, i l'Enric Tubert, historiador de l'art i comissari d'aquesta fira de l'Escala dels Llibres. Primer de tot, sigueu benvinguts aquí a la Ran de Mar.
Gràcies.
Aviam, fira, l'Escala dels Llibres, entre el 13 i 15 de març. Hem de dir que una fira literària a l'Escala al mes de març no és pas una cosa nova, però sí que ho és ara, que s'ha desvinculat de la marca de la Vila dels Llibres. Martí, l'Ajuntament agafa les regnes d'aquesta nova fira. Com ha anat una miqueta el procés i què ens hi trobarem aquests dies a l'escala?
Bé, amb la marca, amb l'empresa, diguem, Vila del Llibre, vam celebrar 7 edicions d'aquest esdeveniment literari i ara el que hem fet, doncs, és, bueno, es va acabar el contracte que teníem de col·laboració amb ells i ara el que hem fet és agafar aquesta proposta i hem mirat de millorar-la en tots els aspectes que hem pogut i hem fet algunes modificacions significatives que el que busquen, doncs, és seguir treballant la literatura i el món del llibre al nostre poble i seguir donant valor al nostre patrimoni també, posant en valor nous espais que tenim al municipi. Una de les modificacions principals que ha portat aquest canvi de funcionament, diem, és la posada en valor d'un espai que vam inaugurar l'any passat gràcies al fons Next Generation, que és la renovació del passeig Lluís Albert de l'Escala.
Mm-hmm. Precisament, Enric, una de les novetats és que precisament el Passeig de Mar acollirà la fira editorial. Quantes editorials passaran per aquí a l'Escala i quina característica comuna les podem agrupar?
Sí, de fet, a veure, el plantejament que a mi se'm va fer arribar des del primer moment era que l'eix principal d'aquestes jornades havia de continuar sent un mercat editorial i, per tant, que seria al voltant del mercat editorial que giraria tot. La novetat era que l'Ajuntament, diguem, convidava 30 editorials concretes i calia decidir, doncs, el que me preguntes, doncs, quines, no?, o sota quin criteri. Se'n van fer servir dos o tres de diferents, no? El primer, un criteri de territori, de proximitat, és a dir, s'ha procurat que moltes de les editorials que tenen la seva seu propera aquí hi puguin ser presents. La segona era també premiar una mica la fidelitat d'aquelles editorials que durant les 7 edicions anteriors de la fira editorial que hi havia sota un altre plantejament, doncs havien estat presents aquí. I la tercera, important, era també que fossin editorials que recentment haguessin fet alguna publicació que tingués una relació directa amb el tema que en aquesta ocasió es plantejava, que era el del viatge.
Entrem en el tema. Heu triat, com bé tu dius ara, el tema del viatge, no? Per què el viatge i quin joc li heu donat amb el terme també d'Escala?
Sí. Bé, al final, pensant en noms que podíem donar al nou esdeveniment, doncs vam caure amb la polisèmia del mot l'Escala, no? Que és el nom del poble, però també l'Escala és el lloc d'aturada, no? I com a lloc d'aturada, doncs vam pensar en el viatge, un seguit d'escales, i per això aquesta primera edició d'aquesta nova proposta, el viatge, i en aquest sentit, doncs, tota la programació s'ha lligat al voltant d'aquest concepte.
No només literatura de viatges, que n'hi ha molta i n'hi haurà molta, no? És un tema de clàssic, sinó que, Enric, també ho heu anat desgranant, o podem fer també a través de totes les xerrades, col·loquis, taules rodones que tindrà aquesta fira.
Sí, en aquí jo crec que hi ha una novetat que val la pena explicitar, no? Perquè després algú no ho vegi com estrany, i era que una vegada havien decidit que el nom de l'esdeveniment seria l'Escala dels Llibres, i per tant que el que es volia era això, que durant un cap de setmana tots els actors que participen en el món editorial, és a dir, els editors, lectors, biblioteques, llibreries, bé, tota la gent que intervé en el món del llibre, els il·lustradors, doncs tinguessin presència aquí, no? I el dir que tot aquest conjunt de gent feia escala, s'aturava el poble de l'escala i produïen aquest esdeveniment, vam considerar que per donar arrencada en aquest nou nom, el viatge era gairebé el tema obligat, no? Però el plantegem des d'un angle, és a dir, en el sentit de que nosaltres partim de la base de que el viatge és sempre sortir de la zona de confort. La qual cosa vol dir posar-se a prova, vol dir créixer, vol dir descobrir, vol dir tot un munt de coses, no? Per tant, el que hem intentat fer és buscar propostes que ens permetessin reflexionar al voltant del fet de viatjar des de molts angles diferents. Per exemple, el primer acte que es fa, diguem, a l'Alfolí de la Sala el divendres i que dona obertura en els dies, que és la presentació d'un llibre de l'Eugèvia Llença, que ha traduït Cavafis, que és un autor que gràcies segurament a la versió de Lluís Llach, doncs tothom tenim al cap com un poeta que dona molta importància justament això a les escales que un fa durant el viatge, tant o més que el destí final que un arriba. Doncs l'endemà ens trobem el dissabte amb propostes com una exposició que s'obrirà doncs, a la Galeria Port 25, en la que les il·lustracions d'un llibre de Carles Riba sobre Ulisses doncs, es podran veure a la galeria i es podrà parlar del llibre, no? D'Ulisses passarem a Marco Polo, no? I per tant vindrà el traductor del llibre Marco Polo a parlar-nos d'aquest llibre, d'aquesta traducció, d'aquest personatge, no? I a partir d'aquí doncs, hem anat intentant buscar títols i autors que ens donguin una mirada a cada un d'ells el més polièdrica possible al voltant del tema.
Martí, parlàvem ara de les xerrades i els col·loquis, no? Però també hi heu incorporat concerts, hi heu incorporat també altre tipus d'espectacle, fins i tot per mainada, si no vaig errat, i visites del patrimonials d'aquí a l'Escala. Aquesta també ha estat una intenció clau, o sigui, o un aspecte que volíeu diferenciar de les anteriors edicions?
Bé, s'ha volgut potenciar altres arts que no siguin només la literària, també arts escèniques, com deies, per tots els públics, i posar en valor doncs, el patrimoni literari que tenim al poble, que no només està en forma de llibres, per dir-ho així, sinó que tenim també el jaciment d'Empúries, porta d'entrada de la cultura grega i romana a casa nostra, que oferirà també una visita literària aquest cap de setmana, en la que s'explicarà o en les que es llegiran textos relacionats amb el jaciment. Tenim també preparada una visita que no podia faltar sobre Víctor Català, Caterina Albert, en el que també s'explicarà doncs, un espai emblemàtic que vam inaugurar fa un parell d'anys, que és el Clos del Pastor, que també serà un espai cèntric d'aquest esdeveniment, ja que està també al mateix passeig, arran de mar. I l'altra ruta literària que farem també en aquesta edició doncs, és la de Josep Pla, que també era, com sabeu, un gran viatger i que en aquest cas doncs, no podia faltar.
I el que deia el viatge abans, Enric, em referenciaves a la Llença i a la cultura clàssica, no? Clar, parlant de viatges, justament aquí a l'Escala vam rebre el primer viatge més important, no? De viatjants. La literatura clàssica, aquesta literatura, ara parlaves d'Ulisses, no? Del Cavafis i d'Ulisses. Això també ha anat evolucionant, però també s'ha anat redescobrint, no?, aquesta literatura clàssica.
Sí, aquest és una mica, ja et deia abans, un dels objectius, no? És a dir, tenim, jo crec, un repertori de propostes d'autors molt contemporanis i interessants, que ens parlen d'experiències de viatge a Londres, a Nova York, per un tema de formació personal, o d'experiències de viatge pel Mediterrani o per un milió d'illes, és a dir, que el món contemporani ens ofereix, no? Però girar la mirada cap allà d'on venim, en aquí, en l'Escala, justament, ens semblava un fet obligat, no? I fer-ho en proximitat, per exemple, fent que algú ens parli d'Aurora Bertrana, probablement una de les dones més interessants, vull dir, que en el món, diguem, contemporani doncs, hi han hagut, i que té una experiència com a viatgera que és absolutament modèlica i que va viure a l'Escala doncs, justament el dia que va diguem, esclatar la guerra. Vull dir que hi ha tota una sèrie de fets biogràfics que la lliguen amb el poble i que vindrà, per tant, una experta doncs, a parlar d'una novel·la que ens parla d'un altre fet que em semblava interessant d'incloure, i és com la presència de viatgers barra turistes poden influir en un lloc, no?
Vent de grup.
Vent de grup, no? Per tant, ja semblava que estava bé no només parlar del que va en un lloc, sinó del que rep gent que ve en un lloc, no? I per tant, aquesta ha sigut una mica la perspectiva, no? Hi ha un tema important també que a mi em sabria greu que no sortís, no?
Home,
i és que vam programar amb les tres escoles del poble una activitat amb un autor i una il·lustradora d'un llibre molt interessant que es diu La maleta del viatger, i que han estat treballant durant dies amb l'autor i amb la il·lustradora, doncs, el concepte aquest de quins tipus de viatge hi ha, què és el que et mou anar de viatge, siguis la Caputxeta Vermella o siguis Harry Potter, i quan surts de viatge, què posaràs a la teva maleta? A partir d'aquesta reflexió, els nens han fet unes, nens i nois i noies han fet unes propostes plàstiques de dibuixos en els que han posat la seva maleta, i que hi haurà la possibilitat també de veure exposades en un lloc que respongui a la possibilitat de poder acostar-s'hi.
Això suposo també és molt important, no? En un temps de que el relleu generacional està per tot, està en tots els oficis, en la pesca, en fins i tot en el periodisme, eh? El fet de que iniciar la mainada amb la lectura, a part d'important, vull dir, també dona fe de la salut literària que pot tindre un país o un territori.
Sí, sí, per nosaltres, pel poble de l'Escala, diem, tots els esdeveniments culturals així que fem, no?, al llarg del nostre calendari festiu, o d'esdeveniments, en aquest cas literaris, doncs mirem de no oblidar, bueno, de sempre tenir en compte les escoles, les dues escoles que tenim a l'Escala, i també l'institut, perquè hi participin i perquè d'alguna manera, doncs, coneguin tot aquest món també.
En la vostra opinió, ara que hi ha molta literatura digital, literatura en paper, estem en un bon moment per la literatura i els llibres?
Si la pregunta és aquella pregunta clàssica de si avui es llegeix més o menys que abans, jo soc de l'opinió que literatura sempre l'ha llegit una minoria. Per tant, em sembla una mica esbiaixat dir que ara la gent llegeix menys. Jo crec que més aviat la gent llegeix més. I el que passa és que sí que hi ha, diguem, un aspecte que amb el sorgiment de les editorials independents, el món de l'autoedició, hi ha una autèntica allau de publicacions, i això acaba sent una tranyina que sovint es fa difícil de desentrellar, no? I hi ha un segon problema, crec, que els mitjans de comunicació han anat eliminant els pocs espais de crítica literària que hi havia, amb la qual cosa sentir parlar de llibres a gent que té criteri és una cosa sovint una mica difícil o poc freqüent, no? I això ajuda poc a destriar, diguem-ne, una mica quin tipus de lectura t'agradaria, no? Més enllà d'això, jo veig que els números que presenten les editorials que publiquen en català els darrers anys són bons i estan contents de com funciona el negoci, i per tant això s'ha de dir, crec, i repetir.
Fins i tot hi havia hagut alguna, no sé si a xarxes o mitjans de comunicació, alguna crítica o alguna opinió de que potser hi havia no un excés de publicació, sinó que es publicava molt i es mirava no molt la qualitat, però el futur que podria tindre aquesta publicació.
Sí, clar, però això passa una mica amb tots els àmbits, eh? Per exemple, no és una sorpresa que quan un individu presenta un original a les editorials, que una de les coses que mirin és si està a les xarxes i quants seguidors té.
Exacte.
Perquè aquest és una dada que en temes de negoci, de possibilitat de venda, té el seu interès, no? El que passa és que, diguem-ne, jo crec que quan un publica a través d'editorials, hi poden haver molts criteris que es poden posar en qüestió o no, però hi ha un filtre. En canvi, quan un surt al mercat per la via de l'autoedició, que és molt freqüent en aquests moments, aquí és allà on entrem, en un territori que sovint ens dona grans sorpreses, però més sovint encara ens embolica una mica, doncs, el panorama de lectures possibles a escollir.
Doncs recordem, demà, dia 13 de març, a les 7 de la tarda, s'inaugura aquesta, l'Escala Vila dels Llibres, amb la presentació del Vell Viatge d'Eusebi Aiensa, recital poètic també a càrrec de Carme Callol i Jaume Comas, una inauguració que dona l'obertura al que seran 3 dies d'aquesta fira literària. Moltes gràcies, Martí, moltes gràcies, Enric, per ser aquí a la Ronda Mar, i el desig de que vagi molt i molt bé aquesta fira.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Deixem els llibres, passem a parlar de pesca. La flota d'arrossegament de Vilanova i la Geltrú ha tornat a la feina després de finalitzar el període de veda de 2 mesos que va iniciar el passat 12 de gener. Aquesta és l'aturada més llarga dels 2 mesos i mig de veda als que obliga la Generalitat i que la flota vilanovina reparteix entre gener i agost. Carla. Sí, Marina, concretament el període d'aturada és de 2 mesos i mig a l'any, però que a Vilanova es concentren principalment del 12 de gener a l'11 de març i es completa després amb 15 dies més d'aturada durant l'agost. Aprofitant que ahir era un dia molt important pel sector aquí a Vilanova, em vaig apropar fins al port per rebre les barques al final de la jornada i saber com havien encetat aquesta temporada. Hem de tenir en compte, per això, que no va ser una tornada normal a la feina, ja que va venir marcada, per una banda, per ser la primera jornada de feina de la flota vilanovina en què han hagut de complir amb la nova normativa que obliga a declarar totes les espècies capturades abans d'entrar al port, i que ja us avanço que ha presentat alguns problemes. Però, per altra banda, el problema més evident i que ens està afectant a tots, però de forma particular al sector primari, la pujada dràstica del preu del gasoil per la crisi que s'està vivint a l'Orient Mitjà les darreres 2 setmanes. Doncs bé, com no pot ser d'altra manera, vam poder parlar amb en Jaume Carnicer, patró major del port de Vilanova, i que valorava així la tornada en mar de la flota d'arrossegament.
Bé, doncs, avui dimecres és el primer dia doncs, que la flota d'arrossegament ha tornat a pescar després de 2 mesos. Ens obliguen a fer 2 mesos i mig. A Vilanova, en aquest cas, doncs, hem fet 2 mesos des del 12 de gener fins ara, i els 15 dies restants els farem a l'agost. És decisió de la platja. Per més que et donin 2 mesos i mig, tens l'opció de poder valorar quan t'interessa fer-la o quan és més interessant fer-la. Ara l'hem fet doncs, per diversos motius, per una sèrie de llapor que agafem, que és com una espècie d'alga, que això també a vegades és molt molest, i així aprofitem i ens traiem una miqueta això de sobre. L'altra part és que els mesos que ens marquen doncs, creiem que és el millor moment. Com dic, després de 2 mesos, avui ha sigut el primer dia, veurem quins són els preus de les ventes, però bueno, almenys amb il·lusió de tornar a pescar, que després de 2 mesos ho trobes a faltar molt. És massa temps que una barca estigui parada.
Ara que parles precisament de preus, tema preu del gasoil, que amb tot el tema del conflicte Orient Mitjà està pujant moltíssim. Com preveieu que us pot afectar o com us està afectant ja?
Primer explico que el gasoil que rebem nosaltres amb tot el sector pesca és el més subvencionat de l'Estat. Està més subvencionat que fins i tot l'agrícola, perquè moltes vegades la gent, quan dius els preus, diuen, però si està bé de preu. Perquè ens fem una idea, fa 2 setmanes, abans de que, quan acabava de passar-ho de Venezuela, però diguem, encara no hi havia cap tipus d'indici de que comencés a saltar tot el tema de l'Orient Mitjà. Doncs llavors nosaltres el teníem més o menys a 58 cèntims al litro. En 2 setmanes, d'allà cap aquí, s'ha pujat pràcticament al doble. El tenim ja pràcticament rondant a l'euro, està a 98-99 cèntims, i les perspectives és que segueixi pujant. Sí que és veritat que nosaltres notem les pujades molt més aviat que les gasolineres normals de subministrament. Però vaja, quan aquí se puja en 2 dies, al cap d'una setmana això repercuteix directe. Es preveu que segurament arribarà, almenys el que he llegit i el que m'han passat a mi, que nosaltres arribarem sobre l'euro 25, vull dir, encara queden uns 25 cèntims més de pujada. Veurem, perquè com que tot això depèn molt del dia a dia i el preu del barril varia. Nosaltres que tenim, ens autosuministrem tot el carburant, perquè tenim doncs, la manera de poder fer-ho, ho veiem, no? Els preus varien molt d'un dia per l'altre.
En cas de que això d'aquest alça es mantingui, entenc que necessitareu, no?, que es prenguin mesures.
Bàsicament, ja fa 3 dies que diferents comunitats, en aquest cas des de la catalana ho hem parlat, que també ens apuntarem i també demanarem, però sobretot a la flota andalusa ja havia fet demanda al Ministeri de que la pujada de preus era insostenible, perquè bàsicament doncs, multiplicava per 2 les despeses en combustible i que pràcticament doncs, treballàvem. Tot el peix que pescàvem era bàsicament per pagar el combustible. Ja et dic, nosaltres encara no hem fet oficiosament o oficialment la demanda com a Federació Nacional de Cofradies de Pescadors de Catalunya, però divendres tenim reunió i el més segur és doncs, que també demanem el mateix que la resta de comunitats, vull dir, no serem diferents en aquest aspecte.
Però hi ha alguna demanda concreta, allò, concretada, que teniu pensada que fareu?
Quan va passar l'any 22, que hi va haver tot el tema d'Ucraïna, amb el tema de l'electricitat, però que els carburants també van pujar moltíssim. Des del Ministeri ens van fer unes petites subvencions i anàvem amb la mateixa línia de que si tornàvem a estar com a 22, doncs que demanaríem el mateix. De moment, el que s'ha parlat aquí és que anem amb la mateixa línia, vull dir, no, la demanda no serà més alta, també cal veure com, quina és l'escalada i com evoluciona tot aquest tema, perquè, bueno, tot està molt volàtil. Vull dir, ara sembla que tot està molt centrat a Iran i a l'estret d'Hormuz, que això que fa és bàsicament incrementar moltíssim el preu dels carburants. Tots els vaixells que tenen que fer tota la volta i tot, incrementa moltíssim. El no poder passar per aquest estret i poder treure el combustible per on és una de les bases. Sí que nosaltres, com a país, no depenem directament doncs, d'aquest tipus de combustible, però bueno, al final el preu del barril és mundial i això t'afecta d'una manera directa o indirecta, ens acabarà afectant. I la línia serà la mateixa que quan va passar allò d'Ucraïna el 2022.
I avui que us heu tornat a trobar els pescadors tots, no? Diguem, perquè els que no estàveu, els que estàvem bé, heu tornat a treballar. Sé que us aneu veient igualment, però que
sí, heu, no parem,
heu coincidit avui aquí a Llotja. Quina és la sensació una mica que hi ha entre els companys de professió, la preocupació entorn a tot això?
Bé, bàsicament les barques, abans d'entrar, el que es comentava, clar, avui era el primer dia que nosaltres ens trobàvem amb la nova normativa d'apuntar totes les espècies. Això no s'havia fet, perquè nosaltres això va començar doncs, a ser efectiu a partir del 15 de gener i com que havíem parat el 12 no ens hi havíem trobat. I està comportant molta problemàtica. Almenys jo no sé, em sembla que totes les barques han trucat directament a Madrid, on el Seguimiento Pesquero, que és on t'informen una miqueta de com ha d'evolucionar, i tothom ha tingut problemes amb els ordinadors per poder enviar totes les captures. I, bueno, era una problemàtica que ja sabíem qui era, però fins que no t'hi trobes, doncs no passa, no? També, com que fa poc també es van activar doncs, la flota d'encerclament, que també estava de veda, i ara només ens queda el palangre, que arrencarà l'1 d'abril, ells fan 3 mesos, vull dir, llavors ja tindrem la flota operativa al 100%, però vaja, ja ens anaven passant moltes dades de que era de difícil compliment fer tota aquesta estimació que hem de fer a fora, per més que no sigui important que sigui tan exacte, però s'han d'apuntar totes les espècies, i això amb un vaixell que està fora del moll, que hi ha altres vaixells, que tots anem navegant i tu tens que estar per l'ordinador, és complicat. Jo crec que a vegades les normatives ofeguen el sector i no cal. No perquè hi hagi més normatives serà més segura la nostra feina, és el contrari en aquest cas.
I això té a veure també amb que s'allarguin les jornades de feina, no? Perquè tu i jo havíem quedat avui a sobre les 4, que em deies que a 3:45 normalment ja esteu aquí entrant el pes a la Llotja, i eren 3:45 i encara estava, o encara no havíeu ni entrat, no? Havíeu entrat a port, però encara no havíeu acabat de descarregar tot el pes.
Sí, avui precisament les embarcacions doncs també han verificat doncs, que sí, que aquests dos mesos s'han notat. Totes les barques, en fi, les captures no han sigut dolentes. Ara faltarà veure els preus, perquè per lo que m'han dit de gamba vermella se n'ha agafat moltíssima. No és gran, és bastant petita, però se n'ha agafat molta. I això és un problema, agafar tanta peix. Vull dir que baixin les captures. Quan tens una quota anual, que agafis tants quilos ara al principi no és interessant. Ens interessa que les captures siguin més controlades i si pot ser que siguin de tamanys més, on els preus són més elevats. Però clar, això a la natura no sempre funciona com un vol. I sí, el primer dia sempre sorgeixen coses, vull dir, sempre passa alguna problemàtica o altra. Avui era doncs això, que molts ordinadors no hi havia manera de poder enviar aquesta documentació a Madrid i bueno, hi havia, diguem que hi havia un trànsit dens a l'entrada del moll i estàvem tots allà una miqueta col·lapsadets. Normalment no, perquè ja et vaig dir que normalment a les 4 nosaltres ja hem acabat la feina, però avui doncs ha tocat una mica més, és això.
A veure si es va acomodant tota aquesta nova gestió i tota aquesta feina de més que us han ficat a sobre i, bueno...
Sí, mira, l'altre dia el comissari de pesca anunciava que estava molt d'acord amb la tipologia de quina era la manera de gestionar la flota pesquera catalana, era molt interessant, però que no descartava que pel 2027 haguessin d'haver més restriccions. Llavors dius, bueno, si resulta que els hi agrada, que és un model per exportar a la resta de la Unió Europea, potser que ens ho miréssim d'una altra manera, o que ens deixéssim prendre una miqueta més les decisions en nosaltres, que nosaltres sabem bastant, ja portem molts anys pescant i sabem com gestionar-ho, que quan no era obligatori ja ho gestionàvem nosaltres, vull dir, nosaltres mateixos ja ens fèiem vedes, ja recuperàvem els caladors. Està bé que hi hagi la part científica, la part de l'ONG, però crec que aquí falta una miqueta més d'escoltar el sector, que no ho escolten.
No, doncs perfecte, Jaume, moltes gràcies per atendre'ns, et deixo ja que acabis ja la feina, a veure si pots marxar cap a casa, que ja són moltes hores.
Sí, sí, masses. Res, encantat, com sempre.
Una tornada, com ja veieu, amb moltes incerteses, però que s'esperava amb moltes ganes entre els pescadors i a Vilanova com a ciutat, ja que el retorn de la pesca d'arrossegament significa que podem tornar a gaudir de captures fresques de quilòmetre zero, com el lluç, el rap o, com bé deia el Jaume, la gamba vermella de Vilanova.
Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts un dia més a les Càpsules del Mar, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serviran per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani hi trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani les podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcia. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna d'aquestes càpsules. De fet, l'Associació Cetàcia és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. Avui, de la mà de l'Arnau, coneixerem el rorqual comú. Arnau, molt bona tarda i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una càpsula més avui aquí a la Randa Mar.
Bona tarda.
Si et sembla, coneixem primer quin és el seu nom científic.
Sí, doncs el nom comú seria el rorqual comú i el científic és el Balaenoptera physalus. Vale, costa una mica.
Una mica complicat, eh?
Sí.
Vale, doncs continuem, si vols, per quines característiques, quina és la seva morfologia, com el podríem identificar?
Sí, doncs mira, aquest és un animal molt curiós perquè aquest és l'únic misticet que tenim aquí al Mediterrani, val? I què vol dir això? Que és l'únic cetaci que té barbes. Ara, aquí al Mediterrani seria l'únic, i aquest d'aquí té unes barbes que el que són unes estructures queratinoses, val, que pengen de la seva mandíbula superior i que actuen com un filtre deixant sortir l'aigua de la boca i per tant només queda l'aliment retingut en aquesta, la seva boca. Així, per identificar-lo de manera senzilla, bueno, és un animal molt gran, pot arribar a superar els 22 metres, val? Aquesta és la veritable balena d'aquí del Mediterrani. És el segon animal més gran del món i aquesta té una aleta dorsal molt petita a la part més endarrere del cos, a l'últim terç del cos, i té una coloració gris fosca per la part dorsal i una coloració més blanquinosa per la part ventral, i també té unes marques que ens ajuden a identificar molt bé aquest animal, com per exemple a la zona cefàlica, que té unes marques blanques que permeten molt bé la seva identificació. Aquestes marques van des de l'espiracle, que és el forat que tenen per respirar aquests animals, a la part superior del cos, fins a l'aleta pectoral. Allà té unes marques que també ens van molt bé per identificar aquest animal.
Com es comporta el mar? Quin comportament té?
Doncs és un animal que és bastant tranquil en superfície. Sempre que el veiem l'hem vist navegant i aquest animal, diguem, és un animal molt tranquil. Però que és un animal que sorprenentment pot assolir velocitats molt importants. I si estan de viatge tenen un patró de respiració molt marcat. Solen fer unes 6 o 12 immersions molt curtes, ja estan en superfície, van sortint i entrant de forma ràpida, no? Unes immersions molt curtetes i superficials. I aquestes les alternen a immersions més llargues que poden durar entre els 6 i els 12 minuts. I aquestes són les que són una mica més profundes. Si estan a l'alimentació, aquest patró llavors canvia. Veiem que les immersions i els patrons de respiració són més caòtics, val? I solen canviar de rumb constant, buscant aquest aliment.
Uh-huh. Quin és aquest aliment que mengen? Quin tipus d'alimentació tenen?
Sí, doncs aquí al Mediterrani s'alimenten sobretot de krill, val? El famós krill, que és un petit crustaci que trobem en grans bancs en aigües més aviat superficials.
Uh-huh. I aquí al Mediterrani, per exemple, quines zones el podríem trobar?
Doncs és una mica complexa la seva distribució aquí al Mediterrani, i perquè hi conviuen subpoblacions, val? No només n'hi ha una, sinó que hi ha això, diverses subpoblacions. I per un costat tenim una subpoblació que és resident i que no surt mai de la conca. I per altra banda tenim una subpoblació que entra i surt cada any per l'estret de Gibraltar. Aquesta espècie es pot veure sobretot a la conca oest del mar Mediterrani i sobretot en aigües del talús continental, però arribant també a la plataforma continental.
Uh-huh. Entenc, doncs, que aquesta espècie, que els que estan més, que estan tot l'any aquí, els podem veure durant tot l'any, no? En canvi, els que entren i surten potser sí que no es veuen tot l'any, eh?
Bueno, aquí hauríem de diferenciar també a la zona mediterrani que volem veure aquests animals. Uh-huh. Val? Per exemple, aquí al Garraf, no? O sigui, l'època en què podem veure varia segons això, segons quina zona estiguem. Mm-hmm. Sí, i aquí el Garraf és una espècie que veiem de forma gairebé exclusiva a finals d'hivern, i, o sigui, entre finals d'hivern i a principis d'estiu. Mm-hmm. És a dir, entre els mesos de febrer i juny, més o menys, sent els mesos d'abril i maig els mesos que més albiraments hem pogut enregistrar des que estem fent aquest projecte, aquí a la zona del Garraf.
Per anar acabant, també, no sé si ens pots explicar alguna curiositat del qual comú.
Doncs una curiositat, més que curiositat també, jo diria que és una experiència increïble, o sigui, és un animal que impressiona quan el veus en persona. O sigui, al final podem dir que, per exemple, que mesura, no?, 22 metres o més, però quan el veus en persona el tens davant i estàs en silenci, per exemple, escoltes com surt a superfície, fa aquestes respiracions, és un moment que impressiona molt. Jo quan he tingut l'oportunitat de veure'ls és una experiència que de veritat és molt xulo.
Recordem també, com sempre, per acabar les càpsules, que és important, que si els trobem, respectar el seu entorn, respectar les distàncies.
Sí, sobretot recordar que hi ha una normativa, hi ha una llei que regula com fem aquest apropament als cetacis. Nosaltres tenim un permís al Ministeri per poder també apropar-nos, i tot i així sempre hi ha una zona d'exclusió, que és de 60 metres, recordem-ho, que no ens podem apropar. Llavors, si aquests animals són els que s'aproven a l'embarcació, llavors o parar motor o reduir velocitat és el millor que podem fer en aquest cas, i mai no creuar-nos en la seva trajectòria.
Doncs Arnau, moltíssimes gràcies una vegada més per haver estat aquí amb nosaltres en aquestes càpsules de Rand de Mar. Nosaltres tornem un altre dia amb alguna altra càpsula d'algun dels altres cetacis d'aquí del nostre Mediterrani.
A vosaltres.
I ara sí, engeguem aquesta recta final de Rand de Mar. Anem fins al Delta de l'Ebre per parlar sobre la campanya de neteja per un delta net que es durà a terme aquest cap de setmana, i per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat en parla amb el tècnic del Parc Natural de Delta de l'Ebre. Cel.
Sí, Marina, parlem amb Javi Abril, tècnic del Parc Natural del Delta de l'Ebre, sobre la campanya de neteja per un delta net. Javi, benvingut a Rand de Mar.
Bon dia i gràcies per convidar-nos.
A veure, Javi, explica-mos, este diumenge 15 de març se durà a terme la campanya de neteja anomenada, com he dit, per un delta net. Explica-mos de què va esta campanya.
Molt bé, esta campanya, com el nom indica, simbolitza, doncs, bueno, una acció de neteja que des de fa ja 11 anys, des del 2015, els ajuntaments dels municipis del Delta coordinem conjuntament una neteja en diferents espais naturals, que cada ajuntament tenia un vol de neteja. En el cas de l'aldea Camarres, per exemple, com que no tenen zones de parc natural, doncs, aprofita per netejar alguns espais així simbòlics o periurbans, per entendre'ns, i la resta de municipis que sí tenen espai natural dins del parc, doncs, trien diferents platges per a poder netejar. I bueno, és una acció que té molt de ressò, participen molts de voluntaris i voluntàries, i és, diguéssim, la que ens dona una mica més de múscul en esta campanya, que no només se queda en netejar, sinó que també al llarg de l'any pues, intentes fer diferents cosetes pues, per a sensibilitzar les persones de que bueno, la brossa és un problema, la brossa, diguéssim, als espais naturals és un problema que patim tothom, i que en petits gestos pues, podem anar solucionant en el nostre dia a dia.
Mm-hmm. Llavors, estem parlant des del 2015 a 11 anys, com has dit, vull dir, és un projecte que ja està més que consolidat, que feu cada any i que la gent s'hi volca.
És correcte. Netejar, sempre hem netejat, vull dir, antes, des dels anys 90, que es venen fent campanyes puntuals en diferents maneres, però des del 2015 sí que fiquem esta petjada més en la sensibilització, no? Estem cansats d'anar a limpiar, saps? Però i ara el que intentes pues, és d'alguna manera fer l'esforç, més part de l'esforç en la sensibilització i en minimitzar el problema. Tot i que aquestes jornades són necessàries perquè, com més endavant, a lo millor ho explico, pues, estem a un mar tancat i patim diferents sinergies que venen associades no només al propi delta, sinó d'altres punts que ens afecten.
I a part és una jornada especial perquè és el mateix dia, a la mateixa hora, repartits per diferents punts del Delta.
És correcte, la gent podrà triar. En este cas, pues, enguany cauen dos pobles perquè les condicions d'accés a les platges no són òptimes. En este cas, Sant Jaume, l'accés al Serrallo està negat per les pluges que hem tingut tot esta tardor. I també mos passa el mateix a Amposta en el cas dels eucaliptus, que serien les dues poblacions que no podrem actuar este diumenge que ve. I mos toca desplaçar la pilota cap endavant, cap al 10 de maig, en una altra jornada europea que es diu Let's Clean Up Europe, però que ja en parlaríem.
Ja en parlarem. Llavors, se mantenen l'Ampolla, Camarles, la Ràpita i Deltebre.
És correcte, sí. A les 10 del matí, en diferents punts, si vols els comentes, i se tracta pues, de passar dues horetes netejant els espais, disfrutant, no prendre mal, i després a l'hora del vermut a casa, 12 i mitja ja, tothom
pugui
marxar cap a casa, fer el vermut i dinar amb la família.
Pues sí, podem comentar els punts de trobada. A l'Ampolla és a les Olles, trobada al pàrquing de la zona de serveis de la bassa, després a Camarles, hem dit, veritat, sí, a sí. Camarles, àrea de lleure dels Pinets, que fareu la trobada a la zona de barbacoes dels Pinets, Amposta s'ha caigut, però ho diem igual per al 10 de maig, sí. Que és a la platja Eucaliptus, la trobada a l'accés principal de la platja des de l'urbanització, a la Ràpita se farà la neteja al Trabucador, i la trobada és al Pantalà del Trabucador, a Sant Jaume d'Enveja, que també serà el 10 el 10 de maig, però se netejarà el Serrallo Platjola i la trobada a l'entrada principal de la platja del Serrallo. I finalment a Deltebre és el Garxal i la gent se trobarà a l'última passarel·la de fusta del passeig marítim de Riumar.
Correcte, a les 10 del matí.
A les 10 del matí, i el que dius, fins a les 12 i mitja, 2 hores i mitja intenses i després tothom a dinar a casa.
Correcte, no, la gent no s'ha de preocupar, tothom que vingui a tindre guants de jardiner, de seguretat, l'organització facilitarà sacs de ràfia resistents i el que ets dia, no? És anar a disfrutar de la jornada, no prendre mal, perquè a vegades te trobes alguns objectes molt voluminosos i fas un esforç brutal per intentar arrastrar-los o portar-los a un punt de recollida, diguéssim, que després la brigada es pugui carregar, però és que a vegades ens hem trobat que han trobat boies gegants i que l'han pogut desenterrar i moure, però després la brigada és incapaç de pujar-la dalt del tractor i per això que anem a disfrutar i no prendre mal.
Sí, i que tu li ha dit, Javi, claro, això ho feu cada any, no? Feu esta jornada, a part de les puntuals neteges que també se duen a terme, però cada any hi trobeu brossa.
Sí. La brossa, ja et dic, és un problema generalitzat. Estem, en el nostre cas, al final del riu més important de la península, el més cabalós. Al llarg de tot aquest trajecte del riu, doncs, hi ha pobles que no tenen o no disfruten com nosaltres de diferents depuradores, no poden ja fer una primera captació de residus. També estem en un espai en què el vent també és un distribuïdor important de la brossa, en aquestes ventoleres que fa a vegades de vent de dalt. Estem a un mar tancat, al Mediterrani. A la costa vivim 200 milions de persones, però a l'estiu doblem la població, sí. Són 400 milions disfrutant del sol i de les nostres platges fantàstiques. I bé, tot això pot sumar una sèrie de factors, les corrents marítimes, també, per exemple, a la conca al nord d'Àfrica, doncs, segurament hi haurà punts a alguns països que les prioritats són unes altres, sobretot doncs, tindrem plat a taula a la nit, més que disposar de com disfrutem als nostres pobles de diferents espais on reciclar la brossa que generem. I tot això, doncs, bueno, estem en una espècie de problema global. Sí que durant netejant a vegades fas molt d'impacte, dius, ostres tu, està més net que mai, però a vegades quan hi ha llevantades, pues, bueno, totes aquestes fonts de brossa, no? Ja sigui el riu, el vent o les corrents marítimes, pues, generen que les nostres costes tornen a omplir-se una altra vegada d'objectes pues, que te toca fer una mica d'arqueòleg, alguns dels quals desconeixes la procedència real.
Ja, claro. I llavors això ja havia organitzeu des del Parc Natural en coordinació amb els diversos ajuntaments.
És correcte, sí. És una jornada que organitza el parc amb la col·laboració dels diferents ajuntaments i també de l'Associació de Voluntaris del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
Molt bé. I després, la gent que ve, que acudix a la jornada, no?, pròpiament dita, és gent... Quin tipus de perfil és? Perquè jo entenc que poden ser famílies, nens, inclús, igual, i també gent sensibilitzada, no?, en el tema...
Sí, els sensibilitzats ja estan, ja els tenim fitxats, diguéssim, no fa falta. I el que dius tu, és un ventall de gent molt ampli, la que mos acudix, gent, famílies en crios minuts, gent de mitjana edat. El que sí que hi ha una bossa de persones que no aconseguim pegar-los sarpat, que és la joventut, no? Hi ha un buit fica-li entre els 16 anys i els 20 i escaig, que costa molt poder-los ensarpar, no? No sé, s'està treballant, s'estan intentant bueno, saber què passa en aquesta bossa de persones que o no els interessa o tenen altres ocupacions o la informació no els arriba o simplement, mira, vinc, faig la foto i me'n vaig i no mereixo més, saps?
Vull dir
que... Però, bueno, en general és un ventall ampli de les persones que acudixen voluntàriament. Mm-hmm.
Caldria incidir, no?, en este grup, però, bueno, a veure, vindré si es pot canviar això. I després, claro, de quanta gent estem parlant que se reuneixen?
Vale, normalment, així els últims anys, el que em ve al cap, pues, estem parlant de que a vegades pues, tens entre 30 i 40 persones per cada punt que netegem.
Mm-hmm. Molt bé.
Al fi i al cap, pues, te'n pots anar pues, quasi bé pues, 250-300 persones, depèn de l'any, les que participen en esta jornada. Vull dir, també a vegades acompanya molt pues, el temps, és a dir, ara estem una mica inestables, segurament que el dissabte igual cauen quatre gotes, i si el dia s'aixeca núvol, pues, la gent ja, ui, no tinc ganes d'anar, vale? Perquè no hi ha inscripció, la gent se presenta i ja anem endavant, i són factors que te poden ajudar a pujar una miqueta més o pujar una miqueta menys, però bueno, en general, pues, sobre les 30-40 persones per punt i estem satisfets.
Mm-hmm. No, crec que és un número de persones bé, no?
Sí, està bé. Sí, sí.
Vull dir, és que és al final coordinar, no?, tots estos punts, alhora s'han caigut dos, però igualment és que la gent se mou. I és normalment la gent del mateix poble?
Normalment és la gent del mateix poble i a vegades pues, també depèn de la funció, diguéssim, de la procedència dels diferents voluntaris, no? És a dir, a vegades pues, bueno, més còmode anar en este punt que a l'altre i això influeix una miqueta més o menys. Però bueno, normalment no tinc aquí unes dades clares,
no, ja,
però bueno, un 90% de la gent ve del mateix municipi.
Sí, molt bé. Al final...
És lògica, també.
Sí, sí. Evidentment, vas a netejar pues, el teu
tot
poble.
Tot i que a vegades algú van te donen bocates, eh? És broma, eh?
No?
Sí, no. A veure, hi ha ajuntaments que faciliten entrepans i aigües per acabar la jornada, i algú
pues, va
al bocata, saps?
Ho sap on donen el bocata i va al puesto del bocata. Sí. Bueno, al final pues, és un al·licient, també,
tant,
no?
Sí.
I, claro, que parlem de quantitat de brossa. Normalment, quina és la que... No sé si la mediu en quilos, quina és la quantitat que normalment agafeu?
Bueno, mira, sincerament, ara, si agafo per caracterització, és plàstic. És a dir, quasi un 80% de la brossa que recollim en aquestes jornades és d'origen plàstic. I aquí ja li pot aixecar el gran remillet de coses. Taps, botelles, bidons, bosses de plàstic, trossos de por expand, vale? Tot que procedeix d'este material. Llavors, pues, bueno, més ordenura, pues, trobes algo de metall, llaunes, embolcalls de, diguéssim, de menjar o d'entrepans, mm-hmm. Vale?
Sí.
Alumini.
Sí.
I cada vegada menys, pues, bueno, el vidre pràcticament és irrisori, cada vegada és molt difícil trobar vidre en aquestes neteges. I també el que dic que cada vegada trobem coses més minudes. Val, ja sigui perquè portem 15 anys netejant i trobar volumen, coses grans, costa més, però sí que les coses que no s'han replegat anys atrás, ja sigui pel vent o per l'acció del sol o inclús per la sal que ha pogut agafar aquest objecte surant a la mar o els rajos de sol ultraviolats, pues, fan que este plàstic, aquests objectes d'origen plàstic, se fragmenten molt més, no? I trobem coses més minutes de l'habitual.
Llavors les coses més petites costen més d'agafar.
Sí, aquí pues, t'has d'aplicar una miqueta més, val? Perquè has d'estar més rato traient-ho de l'espai natural. Perquè és una neteja, recordem, manual, eh? És a dir...
Claro, és manual, perquè jo de vegades he vist vídeos que porten com uns... Són com uns rasclets, bueno, no sé sí. Com dir-ho, rasclets que la sorra cau sí. I dins se queda la brossa.
Sí, això pot funcionar pues, en platges urbanes que ja tenen algun tipus de... Vale, d'arena fina i platges minudes, diguéssim, delimitades, i el que tu dius és un rasclet cilíndric que vas a rasques una miqueta la superfície de l'arena, no sé si s'afona pues, quatre ditets, i allò pues, agafa el que tens en superfície, vale, ja sigui plastiquets, colilles o borilles, millor dit, igual trobes alguna moneda, vale, però en aquest cas nosaltres anem una miqueta més estall i anem tots una miqueta agrupats, seguint una miqueta una fila,
sí,
vale?
Sí.
I anem netejant sobre el que anem trobant, però neteja manual. Algú porta algun tipus d'objecte de López Sigador, com un tipus de pinza.
Sí.
Però al fin, no sé, trobo que el més pràctic és manual.
Manual, a cotxe, i en les mans, en guants?
Sí, sí, les guants és obligat, anar calçat és obligat, la seguretat és el primer, el que he dit al principi, no anem a prendre mal. A vegades pues, pots trobar-te algun monofilament de pesca, que no, igual hi ha allí, jo què sé, senams, pues, vigilem. A vegades pots trobar-te bidons que no saps si dins contenen aigua de mar o és algo corrosiu.
Vale.
Has de tindre precaució. També el vidre, si en trobes, pues, si està trencat, una miqueta està al loro, no? Vull dir, no anem a gaudir i no anem a prendre mal. Vull dir, que has de tindre una miqueta de precaució en estos objectes, o jo que sé. Si trobes algun palet, pues, vigilar les tatxes, vale? Sentit comú i,
Evidentment.
I no fer l'índio, vinga.
Evidentment, el primer, la seguretat. I ja, Javi, per anar acabant, claro, a part d'este dia de la jornada com a tal per un delta net que recolliu brossa, també és una forma, bueno, de sensibilitzar-se en la fragilitat del delta, de conscienciar-se.
Sí, de fet, per a mi el més important és que quan vas a netejar platges és un reflexe de la nostra societat, de la nostra manera de consumir i de produir. Res més, vull dir, perquè el que trobes allà és el que tu durant el dia a dia has pogut evitar o no. Val? Ja siguin les compres que vas al mercat o vas a qualsevol gran superfície, allí trobes la manera que estem vivint, no? És a dir, aliments sobre embolcallats, etcètera, etcètera. I sí, té un component molt important de sensibilització perquè d'alguna manera, si t'estimes o delta, pues, també el vols trobar el més net possible, i si tu fiques el teu granet d'arena, pues, ens va molt bé a tothom.
I tant que sí, i totes ajudes com esta, no, són necessàries per al nostre territori. Pues no res, Javi, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa, i no res, des d'aquí, que vaigo molt bé la jornada del diumenge.
Això esperem, gràcies per fer-ne ressò i us esperem als diferents punts que tenim ja previstos per este diumenge, dia 15 de març.
Gràcies, Javi.
Adéu.
Doncs, Marina, propostes com aquesta són molt necessàries per cuidar del nostre territori.
I és important de cuidar del nostre territori. Moltes gràcies, Cel.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por. Fent el mort, la vida passa igual. Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és la mà...
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dijous 12 de març del 2026. Nosaltres ho deixem aquí, però tornarem demà com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Vull cridar que estimo, saltar lluny i perdre el cap, jugar a submergir-me per un cos ser estrellat. Mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor, tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd, fins que trobes llocs on per fi pots tornar a ser tu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Calor, calor, que em falta calor. Acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor. Acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor. Acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor. Acosta't una mica, per favor. Ja no li cau ni una llagrimeta. Nano, tu ets jove, em diuen veuetes. Per veure els dies passar tan ràpid, acaba el trago i aixecar la vista i surt al carrer i busca qui t'estima. Yeah. Però jo tot iaio ple de cabòries, menjant cigarros i a la meva olla, donant-me brasa sense profit. Sempre m'explico ai 10.000 històries i em dic que jo puc, que no sóc poruc. Però fred de peus em fa sentir sirenes, cada sirena. el que he perdut. A tots els trens els queda l'esquena, que no sóc gat i a mi em falten vides. El fred em pela de tires. Calor, calor, que em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor, acosta't una mica, per favor. Però dins el gel el meu cor batega, bombeja sang a ritme de pera, i el fred que veus ara pica al terra, i el canigó se m'ha tornat cascada, i canto blues amb llengua bastarda, perquè en té mare però qui sap el pare, i dono les gràcies perquè respiro, vull estimar tot allò que miro. Yeah! És el tanguero de les altes hores que canta sol amb l'orquestra mora i dona avís al que escolta senya i dona senya al niu de la pena que no hi ha roca que l'aigua no mogui, que la cançó és per qui la canti i la guitarra és per qui la toqui, que no sóc gat i a mi em falten vides però no tinc fred i ja no m'esqueixo a tires. Calor, calor, quina calor que fa que ens haurem de despullar. Calor, calor, quina calor que fa que ens haurem de despullar. Calor, calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar.
Ràdio Les Calor, calor.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir